www.rtvalvandrell.cat. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Som en jornada divendres, és dia 28 del mes de febrer de 2025. Avui acabem aquest mes de febrer amb aquest divendres de carnaval. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que com sempre fa repàs de l'actualitat informativa de la nostra vida i també de la resta de la comarca. Ho fem com sempre amb la redacció al complet del Vendrell Comunicació, present amb l'actualitat esportiva en Jordi Graell, la meteorològica d'en Marc Rodero, i és la redacció al complet, com dèiem, i davant dels micròfons que ha editat i presentarà aquest informatiu. I amb molt de gust, Víctor Merencio. Com és habitual, disposem d'un minut per repassar en síntesi els fets més destacats.
Sumari de titulars.
Avui començarem el nostre informatiu parlant un cop més de Renfe, perquè aquest cap de setmana s'atura completament el servei ferroviari a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Arran de les obres del corredor mediterrani, de dissabte a dilluns a la tarda no hi circularà cap tren, mentre que a partir d'aleshores, que un cop Rodalies reprengui la normalitat, els regionals continuaran afectats i no pararan a l'estació de Sant Vicenç. En parlem avui en detall en aquest informatiu, que ha de servir per parlar en crònica de successos de la detenció per part dels Mossos d'Esquadra d'un home de 63 anys, acusat d'un robatori amb intimidació i pertinença d'armes a la carretera de Valls. Temps per parlar de Sa Majestat Carnestoltes, que ja és al Vendrell. Temps per parlar de la figura de Jaume Carner. Temps també en aquest informatiu per parlar d'una altra figura, la d'Àngel Guimerà. I per acabar, anirem a Mont la Bassa, tot plegat amb la crònica de l'esport i alhora també amb la crònica meteorològica. Si ens voleu seguir, entrem en contingut. Com deien, comencem informatiu parlant de que aquest cap de setmana s'atura completament el servei ferroviari a Sant Vicenç de Calders arran de les obres del corredor mediterrani. De dissabte a dilluns a la tarda no hi circularà cap tren, mentre que a partir d'aleshores, un cop Rodalies reprengui la normalitat, els regionals continuaran afectats i no pararan a l'estació de Sant Vicenç, habilitant-se un servei alternatiu en bus. Tot plegat unes afectacions que coincideixen, a més, amb el carnaval.
Qui vulgui moure's aquest cap de setmana de carnaval pel Baix Penedès en transport públic haurà de limitar-se només a l'autobús. I és que de dissabte a dilluns a la tarda, per l'estació de Sant Vicenç de Calders, no hi circularà cap tren. Amb motiu d'unes feines d'actualització informàtica a les seves instal·lacions, l'R2 Sud començarà i finalitzarà el seu servei des de Cunit, de manera que Sant Vicenç, Segur i Calafell s'habilitarà una flota d'obusos per enllaçar per carretera amb l'estació cunitenca. A l'R4 també es posarà en marxa un servei alternatiu amb autobús per connectar la parada del Vendrell amb Sant Vicenç de Calders. Pel que fa als regionals, els usuaris de la comarca que es desplacin fins a Tarragona o Barcelona també hauran de fer un bus. En el primer cas, directament per carretera fins a la capital tarragonina, i en el segon, fins a Cunit, on ja es podrà proseguir el viatge amb tren. A partir de dilluns a les 3 de la tarda, Rodalies ja reprendrà normalitat al servei, mentre que les afectacions continuaran amb els regionals fins al 25 de maig. Així, les línies R14, R15, R16 i R17 no podran fer parada a Sant Vicenç de Calders i s'habilitarà una alternativa per carretera entre Torredembarra i Sant Vicenç. Tot plegat en un cap de setmana marcat per la celebració del Carnaval. De fet, a Cunit, al contrari del que ha succeït en altres ocasions en què ha exercit d'intercanviador, els busos arribaran i sortiran a la banda de mar de l'estació i no a la de muntanya, atès que l'esplanada habilitada fins ara és el punt de sortida i arribada de les carrosses de la Rua.
Gràcies, Lolo, per aquesta crònica. Pausa, continuem endavant amb més qüestions de l'actualitat. Parlem dels Mossos d'Esquadra, que han detingut al Vendrell un home de 63 anys acusat d'un robatori amb intimidació i pertinença d'armes. La resolució d'aquest fet se suma a dos casos més al Vendrell, amb el mateix modus operandi, i en què els lladres van amenaçar els treballadors amb armes de foc.
Els fets pels que s'ha detingut l'home van passar el 21 de desembre al migdia. Un encaputxat va entrar en un establiment situat a la carretera de Valls del Vendrell i va amenaçar una treballadora amb una arma curta de foc a canvi dels diners de la caixa. Els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació que ha conclòs aquesta setmana amb la detenció de l'home de 63 anys que ja ha passat a disposició judicial. La resolució d'aquest fet se suma a dos casos més al Vendrell amb el mateix modus operandi i en què els lladres van amenaçar els treballadors amb armes de foc. El primer, el passat 9 de desembre, en un supermercat de Coma-ruga, va comportar la detenció aquell mateix dia d'un altre home de 48 anys. Es van poder recuperar diverses armes que van resultar ser simulades. En aquest cas, es dona la circumstància que va ser detingut per uns robatoris violents del 31 de maig i el 3 de juny de l'any passat en dos establiments de Cubelles i de Cunit. Pel que fa al segon fet, també resolt, es va produir el passat 17 de desembre en una benzinera del Vendrell. Dos dies després, els Mossos van detenir un home de 38 anys per amenaçar l'única treballadora que hi havia amb un arma de foc per endur-se la recaptació.
Sa Majestat Carnestoltes ja és al Vendrell. El rei del Carnaval ha donat aquest dijous a la tarda la benvinguda a la festa en un acte multitudinari que ha convertit la plaça Vella en un mosaic de disfresses i, com no, també de colors. Com sempre, els més menuts han estat al centre d'una trobada festiva amb xocolatada i música en directe inclosa.
Jo vaig de maga perquè m'agradava.
Jo vaig de pastís perquè... no sé, perquè m'agrada també.
Jo vaig de drac perquè m'agraden els grans.
I així, un mar de disfresses ben variat, de policia, dimoni, pirata i personatges de ficció com Malèfica i Mufasa, entre més. Una festa que dona el tret de sortida al carnaval amb una benvinguda al rei Carnestoltes d'allò més dolça, amb una xocolatada gratuïta per a tots els assistents. Pares i mares, avis i tiets que acompanyaven uns infants amb moltes ganes de gresca.
Avui he vingut a passar-m'ho bé i a disfrutar de l'espectacle.
Hem vingut a mirar un concert perquè hem sabut que en hi hauria un.
A ballar i a reir-nos.
Bueno, a veure el Carnestoltes, perquè ja comença el carnaval, i a disfrutar del carnaval i tots.
Pues en mi colegio hemos hecho un baile que me ha encantado y esto me ha encantado.
El grup Pessigolla s'ha encarregat d'amenitzar la festa mentre els assistents esperaven amb alegria l'arribada del rei Carnestoltes. Un cop al balcó i després que l'alcalde de la vila, Kenneth Martínez, li donés oficialment la benvinguda al Vendrell, Sa Majestat ha procedit a llegir el seu esperat i de vegades temut sermó de carnaval.
Avui és el més gran dia per portar-nos d'alegria. Us convido a disfrutar i prometo l'estudiar.
Un discurs que ha posat el punt i final a una festa que tindrà continuïtat fins dilluns entre la Rua de Carnaval i les activitats organitzades per les entitats de la vila.
Qui no conegui la importància històrica de Jaume Carnés pot fer una idea de la gràcies a la biografia que n'ha fet l'historiador Pau Vinyes. La presentació del llibre sobre el polític i economista vendrellenc ha omplert de públic aquest dijous al Centre Cívic l'Estació.
La presentació de la biografia de Jaume Carnés escrita per l'historiador Pau Vinyes ha estat un esdeveniment rellevant per a la memòria i la cultura vendrellenques. L'obra és una reivindicació al personatge, no prou valorat per diverses circumstàncies.
Jaume Carner és un personatge del republicanisme català que va deixar una petjada molt forta durant el primer terç del segle XX. Malauradament, com altres personatges, el fet de la guerra i de la posterior dictadura feixista va provocar doncs, que es quedés amb l'oblit. El que he intentat jo fer amb aquesta biografia és posar llum a les ombres. I aquest personatge nascut al Vendrell el 22 de febrer de 1867 doncs, arribarà a ser un dels vendrellencs més importants i català que assumeix un paper important dins de la Segona República Espanyola.
Una de les aportacions de Carner va ser la creació de l'impost de la renda.
No ho va poder desenvolupar perquè no va poder acabar el seu mandat per motius de salut, però ell va ser l'impulsor, el creador de l'impost de la renda. I també va ser un dels que va perseguir el frau i va ser el que va engarjolar en el Juan Marc a la presó. I hi ha aquella famosa frase que la dic així textualment, que és o Marc acaba amb la República o la República acaba amb Marc.
Han estat 2 anys de feina. L'autor ha trobat diverses complicitats que han enriquit el seu treball, entre aquestes la de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès.
Ha sigut una recerca molt interessant. He aprofundit en el coneixement del personatge. Jo tenia una vaguetat de qui era el personatge, però en fer recerca d'arxius, biblioteques. Vull agrair molt a la Nati Castejón, l'arxivera en cap de l'Arxiu del Baix Penedès, perquè m'ha ajudat molt amb la feina, sobretot dels primers anys del carné aquí al Vendrell. Fins i tot em va fer una ruta perquè jo conegués el Vendrell de finals del segle XIX.
El llibre és el resultat de 2 anys de treball, gràcies a una beca de la Fundació Josep Irla, amb el suport de la Diputació de Tarragona i l'Arxiu Tarradellas.
Gràcies, Llorenç, per la crònica. El darrer acte de l'any Guimarà es farà dimecres vinent. Es tracta de la presentació de la primera biografia il·lustrada del dramaturg, obra de Neus Oliveres i Àngel Santacana. El llibre té l'objectiu de divulgar el llegat de Guimarà. Aporta imatges sobre el dramaturg i textos en català, castellà i anglès.
Neus Oliveres i Àngel Santacana són les autores de la primera biografia il·lustrada d'Àngel Guimarà. El llibre es presentarà dimecres de la setmana vinent a les 7 de la tarda a la sala polivalent del Portal del Pardo. L'acte comptarà també amb la presència de Ramon Bacardit, comissari de l'any Guimarà, de l'autor i director teatral Sergi Belbel i de l'editor Rafael Català. Santacana i Oliveres han fet un treball de recerca exhaustiu, compilant imatges del dramaturg i de la seva època, complementades amb textos en català, castellà i anglès.
Però també una biografia que la pogués llegir gent d'idioma castellà, i després la internacionalització, per això és el tema de l'anglès.
Val?
O sigui, la idea era aquesta, una cosa que nosaltres ho diem senzilla, perquè aquesta paraula senzilla no vol dir que ho hagin fet en un moment, però vol dir que es llegeix de manera senzilla, que ho pot llegir tothom i tothom ho entén, no has de ser un expert.
Malgrat que és un llibre no complicat de llegir i de veure, la feina de contextualitzar les fotografies ha estat molt complexa.
La majoria de fotos no porten ni dates, ni les persones que són.
Ni el context de la fotografia.
No, ni el context. No. Amb la qual cosa, jo, de manera friqui, duia el mòbil amb tot de personatges d'aquests de barba, intentant identificar-los a través de revistes, a veure si ho trobaves, qui era.
El treball té l'objectiu d'aprofundir en la figura de Guimarà i de divulgar el seu llegat cultural.
I ara marxem cap a Sant Salvador. A mig camí visitem el refugi de la Bassa del Vendrell. Sabien que, entre d'altres, està homologat com a centre de rescat de fauna invasora? Hi viuen més de 300 animals de tot tipus, però el volum més important són porcs, concretament híbrids de senglar i porc vietnamita. La proliferació d'aquests animals té el seu origen a la televisió i al cinema. Parlem d'aquesta qüestió i d'altres particularitats del refugi amb la seva fundadora, la Laia Galeano.
La Bassa és un refugi d'animals de granja que des de fa 17 anys i el que fem bàsicament és rescatar animals de granja i reeducar a el que serien les persones, els infants, les famílies, les escoles, com una alternativa respectuosa a la relació amb els animals. La necessitat era meva. Jo vaig tenir una crisi personal, vivia a Barcelona, tenia una altra feina i vaig decidir trencar amb tot allò i dedicar-me a cuidar animals, a estar al camp, amb la natura. I llavors aquí vaig decidir venir a aquesta masia, que era una masia que ja veia des de petita, m'agradava molt, estava a prop del municipi, que és el que a mi m'interessava per la família, i aquí va iniciar la meva aventura, diguem, sí. Aquí tenim, des de gossos, que suposo que els esteu sentint de fons, gossos, cabres, ovelles, conills, aus, també tenim lloros, tenim vaques, tenim molts porcs. Ens han homologat com a centre de rescat de fauna invasora i en el nostre cas nosaltres som un centre d'acollida de porc vietnamita i de cerdolí, que és l'híbrid de porc i senglar. Una de les coses que va fer que la gent es comprés porcs com a mascota van ser, per exemple, el porc a Misèria, que sortia a TV3, un porc estirat al sofà. El George Clooney també sortia sovint a les revistes i a les xarxes amb el seu porc, amb el Charlie. Llavors, bueno, la gent es va pensar que un porc venia a ser com un gos o un gat. Un porc és molt meravellós de relacionar-te perquè és un animal molt sensible, és un animal molt net, però és un porc. I també té una sèrie de necessitats molt salvatges com revolcar-se al fang, ells amb el seu nas, amb el seu morro, trenquen arrels, i llavors són animals que poden destrossar perfectament una casa en un parell d'hores. I això és el que va fer que la gent doncs agafés un porc, a la que es feia adult, feien malmeses a casa i els abandonaven al bosc. I es van habilitar amb el porc senglar. La peculiaritat d'aquestes escoles és que una escola respectuosa d'acompanyament emocional, una ràtio molt reduïda, és un acompanyament molt familiar, és una extensió de casa, diguem. La peculiaritat que estem a la natura, amb els animals i amb un contacte molt directe. Ha sigut difícil, no ha estat una cosa fàcil tirar-la endavant perquè no existia, perquè legalitzar-la fins i tot et diria que és ara, que ens ho han pogut homologar, perquè al final és una escoleta, que no és ben bé una escoleta, és un projecte educatiu dintre d'un refugi d'animals, i això, aquest concepte, no existia, amb la qual Obrívia ha sigut complexa, però bueno, ho hem aconseguit. Si tinguéssim molts més recursos, a molta més gent ajudaríem. Aquesta és una mica la nostra filosofia. I des de fa molts anys que, dintre del que són els nostres recursos de per si, que és un entorn per mi màgic i molt enriquidor, els oferim allà on sigui i a qui pugui ajudar. Se'ns apropen propostes d'un tipus de documental, algun programa... Bueno, és molt interessant com... És un lloc que atreu i això és molt maco, sí.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Els esports en Jordi Graell.
Hola, bon dia. És divendres i, per tant, toca fer la preesportiva el cap de setmana. Un cap de setmana on, això sí, la majoria d'esports esportistes de la vila s'aturen coincidint amb el Carnaval. Hi ha, però, algunes excepcions, com, per exemple, l'handbol vendrell masculí. Mentre que l'equip femení decideix ajornar el seu partit, el judo de Soso Fernández afronta la 21a jornada aquest diumenge, en 7:15 del vespre, al Pavelló Municipal, contra el Sabadell handbol B. Després de dues derrotes consecutives, ara els vendrellencs intentaran tornar al camí de la victòria contra un rival directe que estarà només 2 punts per sobre. En el partit de la primera volta, els vallesans es van imposar per 8 gols, però les últimes jornades s'estan mostrant molt irregulars i els de Suso intentaran aprofitar-ho per no despenjar-se de la lluita per l'ascens. Escoltar el míster Suso Fernández.
Mirar de recuperar la millor versió que tenim tant en defensa com en atac i, bueno, recuperar sensacions. Hem de lluitar contra Sabadell, que és un rival directe, com tu bé dius. Després, tot l'encadenament de partits que venen darrere exactament igual, també no sé què Cornellà, bueno, o sigui, tenim una quantitat de partits seguits amb rivals directes, bueno, que els hem d'intentar aprofitar al màxim, no? Sortir d'aquest petit batxe que estem ara i, bueno, recuperar sensacions i tornar a empènyer com ho sabem fer, perquè ho sabem fer perfectament bé.
En atletisme, aquest divendres arrenca a Castelló el Campionat d'Espanya de llançaments llargs d'hivern, una cita on hi participaran a la categoria sub-23 de Martell els atletes vendrellencs Jordi Pizarro i Georgina Labart, que diumenge intentaran repetir el podi que van aconseguir el Campionat de Catalunya, disputat fa unes setmanes al Vendrell. Això ens explicaven tant el Jordi com la Georgina a la seva visita aquest dilluns al programa La Pròrroga de Televisió al Vendrell.
Estarà complicat, ja que hi ha molt bons llançadors arreu del país, hi ha gent molt talentosa, i bé, bueno, ho lluitarem, sempre està la possibilitat, és complicat, però no impossible, llavors pues, farem el major esforç que es pugui fer.
Sempre hi ha l'opció de poder arribar al podi, però també has de veure l'altra part de que, ostres, tens a 4 noies davant teu, les 3 primeres tenen ja 50 metres, però s'intentarà fer el màxim possible i competir.
Finalment, en escacs, la Lira Vendrellenca rep aquest dissabte al Barcelona, un duel que enfronta els dos colíders de la fase de permanència, a la qual els dos equips es van estrenar amb victòria a la primera ronda. A falta de dues jornades, la classificació està molt apretada, així que un nou triomf seria vital per a la Lira per intentar mantenir-se per primer cop a la seva història a la Divisió d'Honor.
El temps amb Marc Rodero.
I ara sí, avui és el dia de la veritat. De moment el sol lluda valent. Hem de saber si ha de continuar així o hi ha d'haver canvis a la vista. Marc Rodera, bona tarda.
Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
Què hem de dir del temps? Perquè ara al migdia no hi ha rues, llueix el sol, però a la tarda a les 8, què és el que diuen els mapes?
Doncs confirmem els canvis, confirmem el pronòstic que ja vèiem ahir en els models i aquest matí, amb els que han sortit a primera hora, ja començaven a donar-nos una guia de per on aniria tot plegat. Val a dir que sembla previsió avui per 48 hores, és a dir, per dos dies vista, i per tant sempre estem supeditats a petits canvis. Però sí que és cert que la situació s'inestabilitza, hi ha canvis significatius a la previsió meteorològica que ens fa pensar, doncs, que tindrem un cap de setmana en què haurem d'estar una miqueta més pendents del cel del que en un primer moment pronosticàvem. Ja ho vèiem ahir i avui ho podem confirmar. De moment avui no, avui els núvols han d'anar en augment, ja no ens hem llevat amb aquell cel serè, i a mesura que vagin avançant les hores els núvols aniran fent-se, doncs, més compactes. Difícilment en pluja, tot i que cap a l'extrem sud i cap a l'interior no ho acabem de descartar. Per què passa tot plegat? Doncs d'una banda tenim aquesta borrasca situada cap a la zona sud de la península Ibèrica, ha entrat pel golf de Cádiz i ha d'anar circulant. Aquesta borrasca incideix de forma indirecta a casa nostra, però en canvi ens envia aquesta entrada de vents de component marítim, vents entre Llevant i Gregal. D'altra banda, es despenja un embussament d'aire fred del centre d'Europa i, per tant, entre mig de tot plegat es troba Catalunya. I què passa? Doncs que tindrem aquesta entrada de vents marítims que han de portar molta humitat i molta nuvolositat. I aquest aire fred que arriba farà, doncs, que s'inestabilitzi una miqueta més l'atmosfera. Si anem a pams, podem dir que pronostiquem un cap de setmana força gris, força tapat, amb nuvolositat abundant, amb poques estones de sol, en especial demà dissabte, i amb aquestes precipitacions, que sempre serien en conjunt febles i en règim de plugims, bàsicament sempre cap al prelitoral, però no descartem que també de forma puntual, i en especial a partir de la tarda i vespre de demà, puguin arribar a la mateixa línia de la costa. Diumenge sembla, a dia d'avui, insistim, a dia d'avui, que es mantindria més variable, que no pas inestable, i fins i tot no descartem que puntualment pugui haver-hi alguna ullada de sol. Tot plegat amb unes temperatures que per la falta d'insolació quedaran més curtes. No anunciem una davallada important en els mercuris, moltes màximes entre els 12 i els 14 graus, però sí que és cert que l'ambient serà humit, gris, rúfol i, per tant, més aviat fred que no pas càlid. En definitiva, han entrat en joc dos factors que ja començàvem a intuir dijous que podria passar i avui s'acaba de confirmar. Per tant, cap de setmana tapat, de cel gris i d'algunes precipitacions febles en conjunt, en principi dissabte a la tarda, vespre i nit.
Capelina a punt i també una tovallola per aixugar-se de la pluja, no?
Això mateix, és el que podem recomanar. No veiem una situació clara de pluja, cal, val a dir-ho també, però hi haurà molts núvols, hi haurà un ambient molt tapat, molt gris, molt rúfol, amb aquest aire marítim, i per tant, doncs, aquests núvols, si entre ells s'organitzen, poden deixar algunes pluges. Insistint, de caràcter molt feble, molt feble, i preferentment cap al prelitoral i a l'interior, però no podem descartar que també ho faci a la mateixa línia de la costa.
Doncs res, queda fet aquesta previsió aquí. En tot cas, avui comença el gruix del Carnaval, tenim dies per gaudir-lo i n'anirem parlant també en properes edicions d'aquesta mateixa sintonia. Marc, com sempre, moltes gràcies i bon cap de setmana de Carnaval.
Igualment, bon Carnaval.
Doncs amb la previsió del temps de Marc Rodero, nosaltres arribem a la fi d'aquesta edició de les notícies, emplaçant-vos a continuar informats, com no, a través de la televisió local, que us ofereix l'edició d'avui divendres i també el resum del cap de setmana amb els principals fets informatius dels darrers 7 dies a la nostra vila i per extensió a la comarca. També recordar que trobareu informació puntual allò que passa de darrera hora ara a través de xarxes socials, X, Facebook, Instagram i també, com no, la nostra pàgina web, que és www.rtvelvendrell.cat. Com sempre, mercès per haver-nos seguit, que tingueu un molt bon cap de setmana.
baixant amb tots els blancs dels esquimals. La mare del Ter en tan opissant.
Aquest és un pas important per nosaltres, aquests dos acords en relació a l'IRPF, que és el gran objectiu que tenim per